El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:45 aquesta tarda, Joan Bota.
La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes al 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i amb Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació aquí a Barcelona. La proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, al Cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. Brussel·les, Bruno Fortea.
Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Eudald Serra amb 2 noms propis avui.
Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar 1:45. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma, i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Català us ofereix el temps.
De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè, Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
Sí, el que passa és que baixa una mica la temperatura i, per sort, els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava, ahir arribaven a més de 30 o 32 graus, a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25, ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona, hi arribava als 37, i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha afluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta. Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07 minuts. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a una hora i mitja. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats, en aquest cas sí, veuen opcions a acostar postures. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
Te sorprèn, perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra sí. que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra perquè en aquests 400 euros educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés la seva demandes abans de donar la proposta per tancada.
No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la Via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació, avui un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'Ustec al Penedès.
És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'han detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig, Montse Poblet.
El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya, el 2022, a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Salrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquest últim Marítima, a la mitjana de Lleida, hi tenim la Noelia Caselles.
Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, està suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
L'escola té instal·lat aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però que no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell.
La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
És 2:15 de la tarda, anem a la crònica política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Hurtasun de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueres, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la teulada de Sánchez per convocar eleccions.
No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
I el Partit Popular, que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
El CIS dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en 1.5 punts. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims 2 mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
Passant 3 minuts d'un 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia. Passant gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones, d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anabela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys.
Per cert, si parlem d'hipoteques, l'Euribor continua encarint-les. El mes de maig ha pujat per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'ha pujat d'uns 75 euros de mitjana. Això són uns 900 euros anuals.
I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que el mes d'abril al conjunt de l'Estat.
Segons l'Institut d'Estadístic Espanyol, s'han pujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels transportants, dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al Tractat de l'Ucraïna
l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olof Gil, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de l'humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
I mentrestant, tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta per tal que més gent se'n pugui sortir, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç.
Aquest malalt ha donat negatiu en dos tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreàfricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut un terç dels diners necessaris, i per enviar aquest missatge al món.
He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
Catalunya migdia.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa per a Joan Álvarez.
Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
El conseller mostrarà la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
En punt 2:45 de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que, en un 10% dels casos, es fan menys visites del que seria recomanable. Maria Rovira.
Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarqué.
Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans, no?, tindríem més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passant 5 minuts a 2 quarts, comencem la cultura anant al cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se, quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
¿Sabéis quién soy?
No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el cas el pas cap a la realització.
Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
Absolutament.
Sobre què aniria?
Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
Més coses... Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol al Montsemàs.
Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
L'obra de l'Esplà de Munt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis i Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
I atenció, oients, això segur que us sona.
El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida.
És el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capont. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la setena temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. Avui ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la 1:00 PM i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerre al Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
I com que avui és el dia d'Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
i especialment pel que fa a Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros, diguem-ne, que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs vol anar enllestint a poc a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora, i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmó.
Fins ara.
A qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà o en un vídeo de comiat.
Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera al primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torno a dir el mateix. No és una... A vegades busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit de l'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides, no continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, equipo que sabe jugar, que no te regala el balón. Sin balón, es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League, un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City, una final ante un adversario top. Clarament tot.
A un quart de set compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a un quart de vuit. Demà, alerta, perquè és a les 6 de la tarda, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a les 9 del vespre a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a cinquè classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a un quart de 5 de la tarda i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
I més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, les darreres hores hem sentit com han dit adéu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
Me'n vaig orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar.
Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F. I a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Ahora mismo no estoy nervioso. Tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid, el Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la Penya, que en principi serà sisè del play-off, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada, efectes de classificació, perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB. Morabanc-Barça. El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València, i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UCAM de Múrcia, Jaio Pos Lleida, també a 8:45.
I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi i visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
En aquesta entrevista amb el Costa de la Gelma i el Lozano, que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre, el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats, i a més jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem tindrem les nostres opcions.
El partit entre el Liceu i el Calafell començarà 8:45 del vespre. Demà el Barça d'Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del play-off femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
Està complint els terminis que marca el Codi Mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura. Però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitat, força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estreix al Practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als tres catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels tres. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johan Zarco. El britànic, de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista a la piscina Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mònaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la Divisió d'Honor de waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
I ens queda un minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1, Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud, de Minyaur, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa per Reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona. Jonas Vingegaard és líder de llarg, amb més de 4 minuts. I l'NBA s'haurà d'anar al 7è partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada, 118-91.